Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano. Bon vespre, Josep.
Bon vespre,
Vicent.
Hola.
I bon any.
I bon any.
Bon any.
Que no ens havíem vist encara aquest 2025. No, va dir 2005. 2025.
Bon any, ja veurem d'aquí 12 mesos.
De moment. D'acord.
És un desig.
És un desig. És un desig.
És un desig. És un desig. De moment és un desig. Però esperem que ho sigui. Bon any. Ens retrobem després d'una setmana sense veure'ns. La setmana passada estava a Bétera, al País Valencià, i em deia algú, no us esperava aquesta setmana? No, vam fer festa la setmana passada, però avui ja sí, tornem i analitzarem el que pot passar aquest 2025, el que ha passat fins ara aquest 2025. Veig que de mica en mica aneu entrant a veure'ns. Benvinguts tots. Abans de començar a debatre, recordar-vos aquest any, com sempre, comencem a les 8 en directe, per tant, vosaltres, els espectadors, també podeu participar, també podeu comentar, ho podeu fer, com sempre, com ja veig que ja esteu fent, anant al chat de YouTube, i recordar-vos que també tenim un hashtag perquè podeu comentar a Twitter, anomenat ara X, tertúlia proscrita, Franco, avui he posat. Bueno, és un dels temes que avui parlarem.
No, clar,
clar. però sí, hem posat aquest hashtag que potser no era el més adient, ara que ho veig. Però bueno.
No, les coses pel seu nom.
Les coses pel seu nom, vale, d'acord.
Francolà.
Podries haver posat...
Bueno. Dictador.
Sí.
Alguna cosa. Bueno, ja està posat aquest ara, de moment. I sí, perquè, com diem, avui parlarem de Francisco Franco, el dictador, ja que sembla que serà un dels temes d'aquest 2025. Aquesta setmana Pedro Sánchez ha començat els actes de commemoració dels 50 anys de la mort del dictador. Ho ha fet 11 mesos abans de que siguin aquests 50 anys, no? És a dir, s'ha anticipat molt. I aquest acte... ja ha començat amb polèmiques i aquest acte tenia el següent lema: Espanya, llibertat, 50 anys. Vicent, avui tu parlaves, no?, arran de tot això, que ja preguntaves a l'editorial quin dia va començar la democràcia a Espanya.
Perquè Pedro Sánchez ha fet un altre dels seus exercicis de funambulisme, però és molt significatiu i, curiosament, li està començant a eixir malament, perquè... clar, dius 50 anys de democràcia a Espanya. Home, jo recordo l'endemà de la mort de Franco, i allà no n'hi havia democràcia. Entre altres coses, n'hi havia, encara que ara pugui semblar difícil, presos polítics del Partit Socialista Obrer Espanyol, presos polítics de Comissions Obreres, n'hi havia assassinats, n'hi havia tortures, allà no n'hi havia cap llibertat, no? Però és que, clar, jo feia el comentari d'una lliçó que vaig aprendre fa molts anys. Dic, bueno, escolta, Espanya és una democràcia, digue'm vostè quin dia va començar. Tan senzill com això, responguen a aquesta pregunta. Segur que tots ens posem d'acord quin dia va començar la democràcia a Portugal. El dia de la Revolució d'Esclavells, 25 d'abril de 1974. Quin dia va començar la democràcia a Eslovènia? El dia de la independència, l'any 91. Quin dia va començar la democràcia a Dinamarca? El dia que es van retirar els nazis, l'any 46, si no recordo mal. Quin dia va començar la democràcia a Espanya? Que m'ho digui algú. Quin dia va començar la dictadura ho sabem perfectament, 18 de juliol de 1936. Quin dia va acabar la dictadura? Conepa, no ho sé. Perquè, clar...
No s'ha acabat encara.
Bueno, i a més hi ha una continuïtat del règim evident i coronada. I aquí és on Pedro Sánchez comença a patinar. Perquè, clar, ell té molta cara, però la cosa aguanta fins on aguanta. És a dir, Felipe de Borbón, òbviament, no ha anat a commemorar la mort de l'única persona que ha votat per ell, que es deia Francisco Franco. La mort de la persona que ha donat feina a la seva família durant 50 anys. Home, clar que no va commemorar això a ell, no? Jo crec que en aquest sentit està bé. N'hi ha gent que s'ho pren a broma. Hi ha gent que s'ho pren un poc a cachondeo, tot plegat, no? Però jo crec que està bé perquè... en el fons, l'independentisme hem de recuperar una idea que ja que després de tants anys sembla que l'hem perdut de vista, no? Que és la qüestió dels dos sistemes. És a dir, hi ha un sistema nacional espanyol i hi ha un sistema nacional català. I cada sistema actua de maneres diferents i fa coses diferents. I tots tenim l'obligació, abans i tot, de tindre la independència consolidada, d'actuar en el sistema nacional català. Quan l'amic Costa, aquí present, se'n va a Estrasburg i diu, escolta, vostè, esta gent m'està violant els meus drets, està actuant dins del sistema nacional català. Quan algú se'n va i diu, ai, donem l'amnistia, està actuant dins del sistema nacional espanyol. Pues, l'origen dels dos sistemes, un origen que diferencia clarament els dos sistemes, és quan comença cada un. I el sistema nacional espanyol, l'actual, l'única dada claríssima de quan comença és el 18 de juliol del 36. I a partir d'ahir parlem-ne. Nosaltres vam fer un tall el 27 d'octubre del 2017. Eixe dia es va tallar. Eixe dia n'hi ha un inici d'una nova cosa. Però, clar, que ara aquest senyor tinga la santa barra d'intentar fer-nos veure que el franquisme es va acabar quan Franco es moria en el llit, amb el Juan Carlos posat a dit, amb tota l'estructura intacta del règim, és a dir, aquesta trampa de convertir, de passar del règim a la persona, home, és que fa riure i ens obliga a reflexionar.
Jo estic completament d'acord que el règim espanyol neix el 36 i que tot el que ve després és continuïtat, amb reformes, amb canvis, amb maquillatge, amb el que sigui, però que enguany fa 50 anys que va morir el dictador que va inaugurar la dictadura, que no la va acabar, perquè la dictadura va continuar després d'ell, i també fa 50 anys que el seu successor va jurar els principis del Movimiento i va jurar fidelitat a la legitimitat política del 18 de juliol del 36. I
fixa't un detall.
Juan Carlos, el rei espanyol, ha jurat fidelitat al cop d'estat del 36 i no ha jurat fidelitat a la Constitució espanyola.
Aquest detall s'oblida moltes vegades.
Sí, jo ara que... quan deixeu-me explicar unes coses de bambolines de la tertúlia, sí que és veritat que la política catalana, estrictament catalana, sembla que ha marxat tothom de vacances i que no ha tornat, no? Només cal mirar les telenotícies de TV3, t'expliquen més coses del que passa a Madrid del que passa a Barcelona, no? Llavors, quan estàvem pensant de què parlàvem, va sortir aquest tema d'aquesta commemoració i dèiem, ostres, política internacional, no? Com diem moltes vegades, però jo crec que justament aquesta política internacional és molt interessant des d'un punt de vista català, si no perdem de vista, i al contrari, si ens esforcem a reforçar aquesta idea que tu dius dels dos sistemes nacionals. És a dir, que parlem d'això no vol dir que ens submetem al marc, que és el que li passa moltes vegades, per exemple, a Rufián, no? Per exemple, ell va allà i participa d'aquella batalleta, i ell també està parlant d'aquesta commemoració, però està parlant com un espanyol, no?
En el marc mental espanyol.
En el marc mental espanyol. Per tant, a mi em sembla molt interessant poder pensar això, però aprofundint en la manera i en els camins que tenim per pensar això com a catalans. I en base a això jo pensava, en 1959 va haver una campanya del franquisme que deia 20 anys de paz, no? I evidentment això era una mentida, era un ús terrible del poder per imposar un relat, no? I el relat era que el 1959 feia 20 anys que aquí regnava la paz. La paz, ja sabem quina paz era la paz del dictador, dels cementeris, etc. I algú em podria dir, ostres, ara t'has passat
a les cunetes,
ara t'has passat comparant a lo de 1959, aquest 20è aniversari brutal, amb el que està fent ara Pedro Sánchez. És veritat que, evidentment, no és el mateix, però si ens obliguem a fer un pensament des d'un punt de vista nacional català, és Espanya construint els seus relats. En el seu moment, el relat construït per Franco, però és un relat 100% espanyol, i és l'ús d'una efemèride per... engreixar i enfortir, entre d'altres coses, els sistemes de dominació de Catalunya per part de l'Estat. Per tant, les dues coses funcionen amb el mateix objectiu i, per tant, els catalans, amb les diferències que es vulguin, estan davant de estratègies de l'Estat per mantenir la dominació sobre Catalunya.
Però és que, a més, això s'ha de convertir en política. És a dir, els polítics catalans independentistes, diguem-ho així, per dir-ho d'alguna manera, haurien de plantar-se al Parlament i dir-li al senyor Illa. El senyor Illa ha anunciat que se sumarà a la celebració, lògicament. Ell és un dòcil criat de Madrid i, per tant, farà el que Madrid li diga. Ell se sumarà a la celebració. Però a ell li haurien de dir, escolta, vostè, anem a parlar de dates. Quin és l'origen de la seva celebració? En quin dia comença el tinglado que vostès tenen muntat? Diu, de juliol del 36. I en quin dia comença el tinglado de la Generalitat? Perquè n'hi ha...
No comença abans.
No, perquè n'hi ha... Clar, clar, és que la Generalitat és l'única l'única institució republicana que en la transició s'accepta. L'única. És a dir, el senyor Illa, si avui és president, és perquè ho han estat tots els anteriors, arribant al president Tarradellas. I el president Tarradellas, si és president, no és perquè el 18 de juliol Franco va decidir que Tarradellas fos president. És perquè el 14 d'abril del 31 es va crear una república on es va votar una generalitat, i aquesta generalitat va anar continuant, i en una sessió parlamentària del Parlament de Catalunya celebrada en l'exili a Mèxic, el senyor Tarradellas va ser president. I a partir d'ahir, després va vindre el senyor Pujol i després va vindre tots els altres. És a dir, és que és un d'aquells casos en què políticament els ho hem de tirar a la cara. Nosaltres comencem amb una república el 31, que no era la nostra, però és igual, però no era el franquisme. Vostès comencen amb el franquisme. I s'ha de fer política amb això, se'ls ha de tirar
la pregunta,
a la cara.
La pregunta que jo et faig és, ja no ens preguntem quants joves escolars saben aquesta dada. Ja em pregunto quants diputats del Parlament de Catalunya som conscients d'això.
Per això estem nosaltres.
Bueno. Algú que ens estigui mirant, si després vol agafar aquell tros que has dit, que els hi enviï els que ho hagin de fer.
No, jo crec que una part de la construcció del nostre relat propi i de la preservació del nostre sistema propi és no deixar-nos encasellar dins els relats que construeixen els altres. En Pedro Sánchez, en tota aquesta comèdia que està muntant amb la mort de Franco i tot això, ja intenten troncar amb una amb un marc internacional que vol reviure una mica també el guerracivilisme i tota el període de la dictadura i abans de la dictadura espanyola, no? És a dir, les dues Espanyes, les dues Espanyes que també són una Espanya aliada dels nazis, una Espanya de les brigades internacionals o aliada de fes a saber qui, perquè tampoc no tenia molts aliats al final, no?
Bàsicament la Unió Soviètica
i Mèxic. La República Espanyola. Per tant, diguéssim, és una Espanya una mica orfa, però bé, però sí que va voler fer tota aquesta apel·lació a l'amenaça del feixisme i tot això, que jo crec que el 2025... serà l'any en què, si no ho hem sentit el 2024 prou, el 2025 ens avorriran de parlar-nos de l'amenaça del feixisme. I no vol dir que no existeixi. Estic molt preocupat per l'amenaça internacional i per la regressió que hi ha democràtica a nivell internacional, per la crisi de la democràcia. Però aquí hi ha una cosa que també nosaltres hem de treballar, crec, que és la preservació del nostre espai nacional dins aquests dos mons que pareix que emergeixen en competició, no? És a dir, tot aquest món democràtic establert que resisteix o que s'enfronta a una amenaça emergent d'un nou autoritarisme global, etcètera, etcètera. I ara comença a estar de moda, gent que comença a parlar d'aquesta idea de que aquesta vegada no ens hem d'equivocar de bàndol. No sé si ho heu sentit, això, no? Hi ha gent que comença a dir els catalans hauríem de trobar aliar-nos o alinear-nos amb el bàndol correcte en aquest nou món. I amb això crec que hi torna a haver un parany amb això. És a dir, perquè l'únic bàndol correcte dels catalans és Catalunya. I en la història, quan hi ha hagut grans convulsions internacionals, que alguns adverteix i ens diu que venen grans convulsions internacionals, hi ha dos maneres d'afrontar-ho. Una és ser una peça dels bàndols internacionals o voler ser un país. I en aquests moments, jo què sé, per exemple, el període entre guerres, el període entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, és un període realment interessant per construir nous estats, per aconseguir l'alliberament de les nacions europees que no tenien el seu estat.
El que passa que també Catalunya no el seu lloc no el trobarà en el no-res, està dintre d'un sistema. No sé, correcte. Jo llegi, sentia lo de Groenlàndia, no?, per exemple. Imagina't que fóssim groenlandesos i Dinamarca no ens deixa tenir el nostre referèndum d'independència i de cop Estats Units t'ofereix el referèndum d'independència. Què passa?
En aquest cas és especular molt, perquè
és especular molt, però
Dinamarca sí que t'ofereix el referèndum d'independència, reconeix el dret a l'autodeterminació de Groenlàndia. Groenlàndia té una autonomia increïble, fins al punt de que Dinamarca forma part de la Unió Europea i Groenlàndia va decidir que no i no forma part de la Unió Europea. I Estats Units no t'ofereix la independència, t'ofereix ser Puerto Rico, que és una cosa molt diferent.
Al final esteu anant cap aquí, però en el xat Crazy Kenny diu
Crazy Kenny?
Sí, amb permís, però puc preguntar si parlareu del tema Elon Musk i com també ens pot apropar a un règim més proper franquista? Diu franquisme, qui diu franquisme diu feixista.
Bé, jo hi discreparé una mica del Josep Costa, perquè jo crec que ell té raó quan diu que és la famosa frase de que els catalans només tenim Catalunya, no? Que podem defensar totes les causes, però al final la causa de Catalunya només té els catalans, no? Jo estic d'acord en que nosaltres no hem de subsumir-nos enlloc, no? Però tampoc podem ser neutrals davant de segons quines coses. I evidentment que el feixisme està creixent, el racisme, l'extrema dreta, podem matisar-ho tant com siga necessari, i ahir tenim totes les de pedres catalans, perquè sempre hem perdut. Sempre que ha aparegut el feixisme ha sigut a costa de rematar la diversitat, i si en la diversitat, en primera fila de la diversitat, estem nosaltres, i per tant jo aquí sí que crec que nosaltres ens hem de plantar clarament davant del feixisme, contra l'extrema dreta, i explicar-li als ciutadans el que és l'extrema dreta, és a dir, que al final és el suport al règim. És a dir, quan,
el que passa, quan... Josep, que, Vicent, és que això, si aquest és el posicionament, el que no pot ser, com dius tu, que en lloc dels catalans per prendre aquesta posició sigui dintre del marc de que Pedro Sánchez ara és l'adalit o que Salvador Illa està dient que Elon Musk no sé què, no sé quantos. Escolta'm, a mi, de moment, i no perquè estigui menystenint el que vol dir Elon Musk i la política nord-americana i l'afant imperialista nord-americà, etc. El que estic dient és que el mateix personatge, i tu i jo podem discutir sobre Elon Musk tot el que vulguem. Jo amb Illa no tinc res a discutir sobre Elon Musk.
És que ella no té cap credibilitat per parlar d'això. Perquè és tan fàcil com dir-li, escolta, vostè m'està espiant amb el Pegasus, de què collons?
Elon Musk no m'ha espiat, vostè
no,
sí.
Elon Musk m'està fent mal.
Bueno,
Elon Musk m'està fent mal.
Per això dic que
és un tio molt perillós. Però vostè, senyor president de la Generalitat, el seu partit, el Partit Socialista Obrer Espanyol, la Moncloa, està espiant, no, t'ha espiat a tu. I segurament m'ha espiat a mi. És a dir, no és que siga una qüestió, ell no té cap legitimitat per parlar d'això. Nosaltres no hem d'estar al costat de ningú per defensar-nos. Això és claríssim. Ara, no ens
però és el que ens convidaran.
Ara, no ens hem de confondre fins a l'extrem de pensar que tant hi fa una cosa com una altra. No. El projecte que té Elon Musk, el projecte de l'extrema dreta europea, és extraordinàriament perillós per a tots. Per a tots, no només per a uns o uns altres, no?
I jo crec que el que hem de tenir clar és que en aquest marc la resposta en aquesta amenaça és Catalunya. I que això és el que volia dir en el meu argument, que si algú planteja que la resposta a l'amenaça d'aquest nou autoritarisme del segle XXI, és l'esquerra global, l'esquerra espanyola, el que sigui, o l'esquerra europea, una part ens estan enganyant i ja ens estan posant en el marc equivocat. La resposta serà sempre Catalunya. I hi ha també algun personatge que, afortunadament, molt més minoritari, però que també intenten treure la veu, intenten treure el cap, dient que si ve tota aquesta onada autoritària i tal, que no ens hi hem de posar en contra si ens convé. No? És a dir, i tot això també hem d'anar molt alerta amb això, perquè això també és una amenaça.
Vale, el que passa...
Això també és una amenaça, perquè al final el que voldria dir és que acabaríem com a país, evidentment, dividits internament, alguns reproduint d'alguna manera els bàndols externs sense tenir identitat pròpia, acabaríem diluïts en aquest marasme mundial que, evidentment, és una amenaça i és una confrontació que, sobretot a Espanya, sempre li ha anat molt bé per enterrar-nos i per anul·lar-nos. No? Per tant, el que volia dir és això, que tinguem tots molt clar que aquelles nacions que han sobreviscut en aquests moments de convulsió mundial són aquelles nacions que han posat, diguéssim, la seva llibertat, la seva autodeterminació per davant diguéssim, les dinàmiques i o fins i tot més, diré, que han aprofitat els moments de convulsió, els moments d'incertesa i els moments de desori per afirmar la seva independència o per guanyar la seva llibertat. Per això deia abans que, i a vegades ho hem dit, no?, que algunes coses que passen en el món semblen recordar-nos l'època d'entreguerres, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. Entre la Primera i la Segona Guerra Mundial hi va haver processos d'independència en els quals nosaltres ens podem emmirallar i ens hauríem d'emmirallar.
Però és això que comentàvem a l'inici amb la de la commemoració de Franco i tirar-los a la cara el seu sistema i el nostre sistema, en confrontar el seu sistema i el nostre sistema. Com anem nosaltres a creure'ns que pugui haver cap pol democràtic a Espanya si encara continuen enfonats en el règim del 36? Ja està, no n'hi ha res que discutir. Escolta, jo, vostè què representa? No, jo represento l'Espanya democràtica. On està l'Espanya democràtica? Quan s'ha produït el trencament? El 25 d'abril del 74 n'hi ha el trencament a Portugal. Quan han trencat vostès? Ja està, no n'hi ha res de què discutir amb aquesta gent. No tenen cap credibilitat. I aleshores sí que hem de tindre el projecte català, que de fet, a mi una de les coses que més ràbia em fa de no haver sabut aprofitar correctament l'oportunitat del 2017, és que el 2017 això era una revolució democràtica. És a dir, aquí n'hi ha dos problemes. N'hi ha un problema que és aquesta esquerra estúpida, per no dir la paraula que fan servir ells mateixos, aquesta esquerra estúpida que s'ha allunyat de la població, que s'ha dedicat a fer dumping econòmic, que ha creat un negoci del viure de la política, que s'ha apartat dels interessos de la gent i que és al final la culpable de tot el que està passant ara mateix. I aquí estan els partits d'esquerra tradicionals. I després n'hi ha l'extrema dreta feixista que creix a l'abric, a més, de forces molt poderoses. Escolta, el senyor més ric de la història de la humanitat, eh? No estem parlant de qualsevol cosa. Al mig n'hi havia una revolució democràtica popular, transversal, interclassista, que era la Revolució Popular Catalana, la Revolució Democràtica Catalana, que no era ni una revolució d'extrema esquerra, per supost no era una revolució d'extrema dreta, i que era una revolució que era un exemple per al món.
Era democràtica.
Bueno, I ho van dir gent com Julian Assange.
Ah, que va dir...
I ho van dir gent
marcarà
com...
Marcarà el futur...
I ho van dir gent com Julian Assange. No? I aquest és l'espírit que hem de recuperar, el d'una revolució democràtica de la majoria de la població i per a la majoria de la població. No per a uns tios que estan amb fosquits en diatribes i en polèmiques que només entenen ells, i evidentment no per a una gent que vol instaurar un règim autoritari que el patiríem nosaltres també com a ciutadans. Això no té cap sentit. Però aquest exemple, l'exemple del moviment catalanista, és l'exemple principal que hi ha hagut a Europa d'una revolució capaç d'atacar simultàniament els dos mals que tenim ara mateix sobre la taula.
El que passa és que aquest cos revolucionari, que és el poble català que va desafiar el que li ha passat, jo no diria, no diria que és una derrota, però sí que vam aprendre moltes coses. Vam aprendre, i abans posava l'exemple d'Illa, no? I ara veiem, no?, l'establishment europeu dient no, això no pot ser, no? La ingerència nord-americana en la política, europea. Fixa't el que ens van arribar a dir sobre la ingerència russa, però sembla que la ingerència nord-americana no té cap perill, no? Però el que vull dir és que aquest cos revolucionari que el 2017 aquí a Catalunya va fer el que va fer, també va haver de veure com aquesta Europa liberal, que en teoria vol agafar el testimoni davant la il·liberalitat que ve d'Estats Units, ens van deixar tirats, però sense dubtar-ho, com a estructures. La Unió Europea... No, la Unió
no és veritat. Nosaltres no vam fer l'últim pas. Nosaltres no vam fer l'últim pas.
Sí.
I ningú va vindre a socórrer-nos perquè nosaltres no vam fer el pas.
No donarem la culpa dels nostres errors.
Nosaltres no vam fer el pas. Punt número dos, sabem de sobres que van haver països europeus que estaven completament al nostre costat. A veure qui d'aquesta taula pot defensar a hores d'ara, per exemple, que Bèlgica és un país absolutament favorable a Espanya.
No, no.
Que Eslovènia és un país absolutament favorable a Espanya.
Però jo el que et dic és que quan sento Macron...
No, però espera. Sabem, perquè això se sap, que van estar a hores la Unió Europea de proposar una negociació entre Espanya i Catalunya amb ells com a intermediari. Sabem que van passar moltes coses. Nosaltres no vam arribar al final del camí, però el camí està molt clar. O sigui, com s'ha de fer la independència? Si ja ho sabem. La independència s'ha de fer proclamant-la al Parlament, quan ja està proclamada, o ressuscitant-la, o restaurant-la, o com se tinga que dir això, per tant, amb una majoria parlamentària independentista que provoque una situació que Espanya no puga tolerar, que Espanya reaccione com només sap reaccionar, que és amb violència, i que aleshores es produeixi una triangulació, que és que la política internacional intervinga. Si nosaltres el 27 d'octubre del 2017 en compte d'anar-nos-en a casa tranquil·lament, haguérem fet Turquinaun, haguérem fet l'aeroport, haguérem fet les marxes de la llibertat, estaríem on som avui? No. Però nosaltres no ho sabíem. I els nostres líders no van saber-ho fer. És així. No van saber fer.
I en una situació com aquesta, en la qual, d'una manera o una altra, tu t'aprofites, en un món convuls, en el qual tu pots... Imagina't que tinguéssim la capacitat de tornar a concentrar i a fer un front... Tu hauries de tenir un pla per aprofitar-te de les febleses de la Unió Europea davant dels Estats Units, per exemple, no?
No ho crec, perquè després n'hi ha una part que no podem menys tenir, i jo crec que n'hi ha una part que no podem menys tenir, i d'això en Costa en sap moltíssim més que tu i jo, i per tant jo callaré. Però sense la Unió Europea i el sistema jurídic europeu estaríem en un pou, tancats. I el sistema jurídic europeu no ha arribat fins on podria arribar, però haver arribat al GOI, el grup objectivament identificable, és haver arribat molt lluny. I haver preservat la llibertat dels líders en l'exili és haver arribat molt lluny, encara no sabem què passarà amb el Tribunal de Drets Humans. I potser el Costa Solet, apartant-se de la línia de tots els que han decidit integrar-se a la reforma i seguint ell amb la línia del litigi estratègic, vés a saber si el Costa Solet aconsegueix més que la classe política, no? Vull dir que a Europa no podem despreciar-la així com així. El pes del litigi estratègic i judicial a Europa és una part molt important de la lluita d'alliberament.
Jo crec que... Perdó.
Va dir el Costa Solet. Expliquem per què ho diu, Costa, no? Que el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit una nova demanda de Josep Costa contra Espanya per, en aquest cas, per una detenció il·legal.
Bé, és efectivament la continuació de la línia de desafiar Espanya en les regles democràtiques i en el respecte pels drets humans i, bàsicament, preservar tot allò pel que hem lluitat. Perquè jo crec que, justament, en la conversa que teníem ara, una cosa que crec que és molt important de tenir present és que tot el que ha passat i tots els desastres que aquí hem comentat abastament i que molta gent no li agrada que els hi recordin perquè ja és prou depriment tot plegat i jo no ho faré. Jo vull posar en valor una cosa, que és que allò que en queda de la Revolució Democràtica del 2017 és la força de la idea. Víctor Hugo va dir que només hi ha una cosa més poderosa que els exèrcits, que és una idea a la qual ha arribat el seu temps, no? I la potència d'aquesta idea, que és la Revolució Democràtica Catalana, i la força de la idea de Catalunya independent, és una idea que encara és viva. No l'han pogut matar. Hauran pogut diguéssim, fer malbé moltes coses. Algunes des de fora, per la repressió, per l'acció violenta diguéssim, enemiga d'Espanya, i moltes per incompetència, inconsciència i a vegades fins i tot traïdoria dels nostres. Però això encara és. La idea hi és. I el seu moment segueix... No sé si és ara, no sé si era el 17, el 17 potser no ho era encara, perquè no es va culminar, però estic segur que com a mínim no ha passat el seu moment, sinó que el seu moment encara ha d'arribar en la seva plenitud. El moment de la idea d'aquesta independència, d'aquesta Revolució Democràtica Catalana, que és la mateixa cosa. Però això abans sí que crec que val la pena insistir-hi, que la nostra via en aquest món global que ens amenaça és la Revolució Democràtica, que ajunta la democràcia i Catalunya en una mateixa idea. I, per tant, és la nostra existència i és la nostra via per sobreviure en aquest món tan perillós.
Tinc una pregunta. D'una cosa que hem parlat aquí moltes vegades i que... És a dir, jo aquí moltes vegades he dit, ostres, quin sentit té ara que ens posem a tirar-nos els plats pel cap sobre si ampliem l'aeroport o no ampliem l'aeroport, quan sabem, o sigui, que tots podem tenir un posicionament tècnic, diguéssim, sobre aquest fet, però tots sabem que des d'un punt de vista polític la decisió final, en el millor dels casos, no serà completament nostra. No? Igual que va passar en posar-li el nom, no? El nom li van posar des de Madrid. I això ho hem parlat en molts temes, de dir, ostres, si ens posem a debatre sobre un munt de qüestions que ens afecten, com a totes les societats que ens estan afectant, com podem fer perquè aquests debats no ens apartin d'aquesta idea que diuen, nosaltres tenim un partit que és Catalunya, no? O una idea que és defensar que és Catalunya. Et poso un exemple. Quan va passar, quan va esclatar la guerra a Gaza, no? Jo veig encara, o sigui, gent que durant el procés de revolucionari català eren capaços de treballar junts perquè compartien coses molt importants. No era simplement que compartien puntualment algo, sinó que compartien algo tan important com una revolució democràtica. I de cop apareix un tema que és un tema molt important i molt seriós, i de cop aquest tema impedeix gairebé que aquesta gent pugui treballar en l'eix que els unia durant la Revolució Democràtica. No? Poso l'exemple aquest, com podria posar molts altres, i la meva pregunta és com fas... O sigui, perquè tampoc ens podem abstreure dels debats. Que, no? Per exemple, ostres, ara Elon Musk diu això i Trump diu l'altre, i a Alemanya guanya no sé qui... Com podem fer per no abstreure'ns artificialment del debat i tapar-nos el ull i dir no, jo només tinc Catalunya perquè sóc un ciutadà que també viu en un món que m'impacta, i a la vegada com fer que aquests debats no ens aniquilin com a bloc?
Però això ja passava en l'any 2010 i en el 2014, és a dir, ja existien conflictes.
Però hi ha una força que ens...
És que aquest és el tema, és a dir... El senyor pro-palestí i el senyor pro-israelià, per dir-ho d'alguna manera a partir del que tu dius, en el moment que aquesta revolució torna a ser al carrer, torna a ser viva, torna a tindre un objectiu puntual pròxim, perquè aquest és el tema clau. El tema clau, la gent està, la idea està, el que falta és l'objectiu. I què anem a fer i com ho anem a fer. No? En el moment en què això passa, superaran la diferència que tenen entre Palestina i Israel. Clar, com la van superar el 2014. Com la van superar el 2015 i el 2016, o no ens trobàvem en les manifestacions agafades de la mà, en la via catalana, agafades de la mà, persones, diguem, que eren de Unió Democràtica de Catalunya amb persones que eren de Catalunya Sí que es Pot. no estaven agafats de la mà, i en què podien estar d'acord aquells dos? En res més que en estar agafats de la mà. Però hi estaven agafats de la mà. És a dir, si el moviment camina, la gent supera aquesta dialèctica. Quan el moviment està parat, aleshores, clar que aquesta dialèctica pren un ressò, i és quan te trobes que ens barallem per si Ucraïna o Rússia, si això o això, o jo què sé, o sobre coses esotèriques.
Però sí que és veritat que estem vivint un moment, i diria mundial, on la tensió és molt més elevada, on, sí, on la violència que hi ha a les xarxes és molt més elevada que en aquell moment. És a dir, dius A, i de cop venen centenars de persones a atacar-te perquè has dit A. I això en aquell moment no passava, i no crec que sigui una cosa de Catalunya ni una cosa...
Si eres de Catalunya, sí que es fot, te'n portaves unes quantes, eh? També t'ho he de dir.
Els espanyols atacaven.
A dins que fora, eh? Sí. A dins i a fora.
Sí, sí, a dins i a fora, sí.
En aquell moment, jo crec que sí que els espanyols atacaven fort, eh? És a dir, atacaven els espanyols en aquell moment. No. El que no passava és que ens atacàssim entre nosaltres. O entre gent que pretén ser de nosaltres, que a vegades no sap si d'on surten, eh? Però jo crec que aquesta és una clau. No sé si ja podem encetar-ho o no, però havíem dit de plantejar-nos una mica aquest any 2025 per on ha d'anar o per on ens agradaria que anàs.
Desitjo, sí.
Estic entrant una mica, però jo el meu primer desig pel 2025 és que els independentistes tornem a parlar de la independència. Perquè és quan parlam de la independència que estem d'acord. I és quan no parlam ni fem res per la independència quan hi ha infinitat de temes sobre els quals barallar-nos.
Efectivament.
I la gent que ens vol destruir i que vol destruir la idea de la independència, el que fa és fomentar tots els debats que ens divideixen. Tots aquells debats que ens fan oblidar i aparcar la idea de la independència. I, per tant, escolti'm, fantàstic tots els debats. És que jo trob gent que jo arribo a la conclusió de que treballem per l'enemic. O sigui, gent que, per les xarxes, no estic pensant en ningú en concret, però gent que el 2017 eren perfils que parlaven de la independència, que avui parlen de coses absolutament esotèriques i que intenten fomentar que es parli de coses esotèriques. I, per tant, jo dedueix que treballen per l'enemic, perquè si fossin independentistes no estarien...
Jo crec que la capacitat humana és més alta de la que tu... La capacitat d'estupidesa humana és,
sí,
més alta...
Sí, probablement és una part és estupidesa, però, sols, però tampoc som ingenus.
Ni tan sols cobren.
Exacte. No, que treballen per l'enemic gratis. No digui gratis. Que ho facin cobrant, eh?
De tota manera, jo crec que Chape, el que ha plantejat abans, té raó en una cosa, no? Que és que sí que està passant i sí que és visible a tot el món, i ho hem vist ara claríssimament amb aquest afer de l'Elon Musk a la Gran Bretanya. Sí que és visible que ara n'hi ha un projecte per part de l'extrema dreta que consisteix en generar crispació, violència social, violència al carrer per a justificar governs autoritaris. Això abans no existia. I està passant. I clar, recorde que ara no sé si és la setmana que ve o l'altra, però Donald Trump pren possessió de la Casa Blanca, ja vol atacar Panamà, quedar-se a Groenlàndia, no sé quantes coses, tancar les fronteres, fer no sé quantes barbaritats. I el senyor Musk ja ha intervingut en les eleccions alemanes, donant suport a l'extrema dreta, ja ha intervingut en les eleccions britàniques, donant suport a l'extrema dreta i diguent ell qui ha de ser el candidat, que ha tirat el candidat, li ha dit, este no val, ara en posaré jo un. Vull dir que alerta també, perquè això sí que és un factor nou, aquesta violència, i aquesta violència l'estan reproduint a Catalunya, la gent d'extrema dreta catalana està reproduint aquesta violència i és ben visible a les xarxes i és ben visible, sí, en les maneres...
No, i serà prou rucs que es pensen que poden navegar aquesta onada favorablement per ells, diguéssim.
Ah, sí,
no?
Sí, sí.
Que poden beneficiar-se d'aquesta onada internacional de violència i de... i d'autoritarisme. Aquesta és una part de l'amenaça que tenim, no? Que algú vulgui jugar en aquest joc.
El Costa ha dit el seu desig, Albano o Vicent, el vostre?
Ah, jo només en tinc un, que és guanyar. No tinc cap altre. Albano, tu tens més imaginació que jo.
No, més imaginació no, però jo... En la línia de la pregunta que posava abans sobre la taula, com fem per... És a dir... Jo el desig que tinc és trobar maneres de tornar a articular, dit d'una altra manera, si abans estàvem d'acord en que la incapacitat de reunir-nos al voltant, el que en Josep anomena parlar d'independència, com parlar d'independència, però no en el buit. És a dir, al final, quan es parlava d'independència en el 2014, jo me'n recordo, hi havia tota una sèrie de temàtiques, no? Ostres, per què volem la independència? Llavors, tu anaves a les temàtiques que a tu t'enfortien en el teu anhel d'independència, no? Per exemple, ostres, és que tindrem millors pensions, tindrem millor... Llavors, aquest motor que no existeix avui mateix, jo sempre poso l'exemple que m'arriba al cor de la gent de l'ANC, de la gent gran, que van a la... encara avui van a la porta de l'estació de Rodalies a explicar a la gent que aquests trens de merda que tenim són consubstancials al fet de pertany a Espanya. Perfecte. És a dir, però tot això s'ha desdibuixat. El meu desig és com puguem, com és trobar la manera, sense motor, no tornarem a parlar d'independència. És a dir, sense un motor del dia a dia, sense una consciència del dia a dia que ens empenyi a treballar plegats per la independència, justament per solucionar una sèrie d'altres temes, l'aeroport, el no sé què, no sé quantos, les pensions o els trens, però clar, com es torna a fer? Perquè molta gent avui, si tornes a parlar, i aquests dies s'ha parlat amb això de la condonació del FLA, no? I dius, ostres, no, com que la condonació del FLA? Tornem a parlar del dèficit fiscal, de l'espoli fiscal. El meu desig és trobar la manera de que els debats que tinguem sobre les coses que ens afecten cada dia tinguin una continuïtat cap a portar-nos a parlar d'independència. Jo el que trobo és que sí que jo veig clar el que tu dius de hem de parlar d'independència, però no ho podem fer en el buit. Ha d'estar connectat amb l'experiència quotidiana. I no sé com es fa, i per això el meu desig és trobar la manera de... Vull dir, tu cada dia treus un diari al carrer, feu periodisme, tu fregeixes a demandes a qui sigui, està bé, però...
Tu fas octubre. No, jo crec que és que potser parlant d'això ens estem equivocant. Intento explicar-me. Tot el perquè de la independència el sabem tots, el sap tot el país. Si aquest país no és independent és només per la violència espanyola. No n'hi ha cap altra raó. La gent està convençuda. No n'hi ha ningú que no sàpiga per què necessitem la independència. El problema és la pràctica. I la pràctica, per mi, té dos eixos, com es va veure entre el 2012 i el 2017 o el 2019. Un eix és quin artefacte polític tens per fer això i un altre és quina mecànica fas servir. La mecànica ja la sabem. La mecànica és la mateixa que van fer servir el 2017, però no anant-nos-en a casa i aguantant l'enfrontament que Espanya ens tirarà a sobre. Eixa és la mecànica. El problema ara mateix, per mi, és l'artefacte polític. Vosaltres vau fer una tertúlia molt interessant, si no recorde l'última, abans de l'última de l'any, amb Julià de Jòdar, on vau tindre una discussió molt, molt, molt interessant. Els espectadors que no la van veure la poden recuperar perquè realment l'enfoc era molt interessant, no? Que bàsicament jo crec que tenia una pregunta que per mi és la clau, és a dir, això ho han de fer els partits? O això ho ha de fer una altra cosa? I una altra cosa és un eufemisme estil allò de la trinca del tu ja m'entens, vale? I jo crec que veient aquella tertúlia recordo que vaig pensar o igual no, igual és el camí del mig, com va ser el 2012. El 2012 els partits van arribar arrossegats a l'independentisme i l'altra cosa no va arribar a ser, sinó que es va acabar fusionant amb els partits, no? I ahir per mi, jo cada vegada més penso que n'hi ha una clau, que és la qüestió de la perifèria. Que jo pense molt en l'experiència que el Christophe Gulli ha fet a l'estat francès i que jo cada dia el Christophe Gulli i cada dia la veig més reflectida a Catalunya. És a dir, aquí torna a haver una situació de perifèria i àrea metropolitana. I la independència, la nova onada del moviment independentista, té que tornar a sorgir de la perifèria com va sorgir l'anterior, perquè a l'àrea metropolitana és una zona on demogràficament, diguem així, el pes de la vida política és massa gran. Aquest dumping, aquesta gent que viu de la política, que ha fet que s'ha creat un sou de la política, els partits polítics estan en l'àrea metropolitana molt més lligats, són molt més insensibles a la voluntat de la població que a la resta del país. I ara ho estem vesquent. En Esquerra Republicana és un exemple de manual. Mireu qui està a cada bàndol. És un exemple de manual, no? Aleshores, jo crec que ha de ser de la perifèria, de Girona, de Vic, de Manresa...
El que deia en Tractoria, no?
De Tractoria, que ha de nàixer de nou aquest moviment, no? I ha de nàixer forçant, com va fer-ho el 2014, la unitat. Perquè la unitat ha d'existir. Si alguns es donen de baixa de la independència, ja està, que es donen de baixa. No passa res. Si el senyor Rufián ara ja no és independentista, doncs ja no és independentista. Dios muy buenas, ja vindrà un altre que el substituirà, no em preocupa això. Però la majoria dels independentistes sí que es poden unir per objectius concrets. Quins? I és on hem de pensar. Canviar la llei electoral, per exemple, podria ser un, per treure poder als partits polítics, buscar fórmules, no sé què. I és com va néixer. Què va passar amb les consultes? Les consultes, bàsicament, van obligar a la gent de la CUP, d'Esquerra i de Convergència a treballar junts. Això van ser les consultes. I eixe treballar junts és el que va fer possible...
I van sortir de fora, de tots ells.
I va sortir de fora de tots ells. I això és el que va fer possible assaltar Barcelona. I un cop vas assaltar Barcelona, es va fer possible l'altre.
Vale, doncs aquest és el meu desig, que aparegui el... no el sucedani.
Les consultes del seu... Sí, d'aquesta dècada, sí, diguéssim, sí. No?
Bueno, doncs mira, abans he dit tractor, no? Que allò que havia de fer tracció, doncs mira, potser sí que és tan tractor.
Però, ja. Fixa't, per exemple, ara, i posa una... Dic una cosa que és tonta, però per posar un exemple. En estos moments... Esquerra Republicana és un partit absolutament trencat, 50-50. No? I la ratlla passa molt per àrea metropolitana resta del país. La gent d'Esquerra Republicana de la resta del país es limitarà a seguir el que li diga la gent de l'àrea metropolitana o del Baix Llobregat? O acabaran tenent que té més en comú amb la gent de Junts i amb la gent de la CUP del seu territori, i evidentment amb la gent de l'ANC i del Consell de la República, tot quisqui, i per tant deixarà de tenir aquesta política fratricida que han tingut durant tots aquests anys? És una pregunta a fer-se. I encaixa no només amb el tema de la independència, sinó amb el tema de la democràcia. Aquest tema que a França, per exemple, algú li està fent denunciant com els partits d'esquerra s'han convertit, sobretot en les metròpolis, en uns purs instruments de negoci que destrueixen l'aspiració popular, perquè no és el seu projecte. El seu projecte no és escoltar a la gent, el seu projecte és viure de la gent. I aquí, aquesta diferència, que a França està produint-se un xoc brutal entre centre, París i perifèria, doncs jo crec que a Catalunya això ha de començar a produir-se.
Tinc una pregunta. L'àrea metropolitana és molt palpable i molt densa. I tenim prou perifèria? Per...
Home, la vam tenir el 2012, les consultes on van començar. És a dir, la consulta de Barcelona va ser la gran sorpresa, perquè ningú se l'esperava. I va demostrar que quan tu, al rerepaís, has fabricat un instrument suficientment poderós, Barcelona reacciona, perquè no ho oblidem. Barcelona és la ciutat del món amb més independentistes catalans. La majoria dels independentistes catalans estan a Barcelona.
No, i Barcelona, per molt
per tant,
que es digui...
Però necessita que la traguen, que li traguen aquesta capa que està sometent-la per dalt.
Encara avui, la ciutat de Barcelona... no l'àrea metropolitana, la ciutat de Barcelona encara continua sent bastant un reflex del país. És a dir, els resultats electorals, tu agafes unes eleccions al Parlament de Catalunya i els resultats electorals de la ciutat de Barcelona en el seu conjunt s'assemblen bastant al resultat de les eleccions en el conjunt del país. Per tant, tampoc és exactament que sigui la zona urbana contra la zona rural, perquè el nucli urbà, és a dir, el nucli de l'àrea metropolitana, prescindint de les corones, sinó que fan només la ciutat de Barcelona, també hi ha el nervi del país.
I
també està connectat amb el rere país i està connectat amb el amb la zona de fora de l'àrea metropolitana i penetra, no? És a dir, és permeable absolutament, com deies, perquè si mobilitzes el país, també Barcelona al final acaba connectant-se en aquest moviment. I jo crec que efectivament el punt és aquest, el punt és que el país es mogui, diguéssim, estimulat per aquesta idea, que hem de preservar a qualsevol preu, que és el de la invencibilitat de la Revolució Catalana, perquè no l'han derrotat com a idea, no la derrotaran mai, perquè és invencible com a idea, perquè Espanya no té substància com a idea, i acabarà sent, no? Si anem a una confrontació global entre els dos models, l'autoritari i l'esquerra tradicional, el més probable és que, com va passar fa 80 anys, és que guanyarà l'autoritari, i per tant nosaltres hem de ser molt conscients de que apostar per l'Espanya d'esquerres, que és falsa, diguéssim, és apostar per la derrota. O sigui que nosaltres només podem apostar per Catalunya o serem engolits dins la derrota espanyola una altra vegada. Per tant, no tenim la possibilitat de sobreviure, diguéssim, en aquesta confrontació global dins Espanya. Dins Espanya serem derrotats i només fora d'Espanya tenim l'oportunitat. I aquesta jo crec que és l'esperança nova que s'obre, crec jo, en aquest món. Perquè tenim ara la revolució local, però també tenim ara la revolució global. I revolució global ara, de sobte, torna a ser una oportunitat, torna a ser un context polític que per Catalunya ens pot, diguéssim, jugar a favor. I pot tornar a unir-nos, pot tornar a estimular-nos i pot tornar a donar-nos una raó per anar junts i per tornar a trobar les fórmules pràctiques d'activar la gent, de mobilitzar-la i de dir-li que això no s'ha acabat.
Avui el Partal ha parlat molt de Christophe Gulli, l'Alvaro deia aquí, sí, sí, sí. Justament...
L'ha pronunciat bé.
Sí.
L'ha pronunciat bé.
Ara sap...
Jo
no m'he pronunciat bé, correcte, Alvaro. No, però anava a dir que és un geògraf pensador francès que qüestiona el paper de les èlits polítiques dominants, no? I precisament a VilaWeb, ara fa d'aquí poc farà un any, el vam entrevistar, que si algú no sap qui és, vol saber més del que està parlant la Vicent, trobareu a VilaWeb l'entrevista amb el titular L'esquerra proposa una societat egoista i això és fantàstic per al neoliberalisme. Ara dic això, potser la gent no el trobarà, per tant, demano a Alba Tebar, que sé que m'està escoltant des de la redacció de VilaWeb, que també ho enllaci a la notícia que tenim de la tertúlia actual a VilaWeb, que enllaci aquesta entrevista per tots aquells que la voleu trobar fàcilment. Segur que ara l'Alba en un moment ens ho farà. Dit això, jo no he dit el meu desig.
Ah!
No, ara...
La dimissió d'Amazon...
Això és el meu desig. El meu desig seria que els pobles de l'Horta Sud es recuperin el més aviat possible, que no els abandonem, que els fem costat a la seva lluita per recuperar cases, negocis i escoles, perquè d'aquí poc farà 3 mesos a tot plegat i, sincerament, si visites aquests pobles encara et quedes esgarrifat de la situació que estan vivint, de la situació que es troben, de lo desemparats que es troben per part de totes les institucions, totes, i això sí que ho vull deixar clar. Per exemple, la setmana passada publicàvem un reportatge de la pedania de la Torre de València a Esperança Camps. Aquest dissabte publicàvem un altre reportatge sobre els polígons i realment les imatges amb el que explica la gent que està vivint allà és esgarrifador. I per tant, el meu desig cap a ells, perquè puguin recuperar aquesta normalitat que encara està tan lluny. A més, desitjo justícia per les 224 víctimes mortals, que fa poc augmentaven a 224, i trobar els 3 desapareguts que encara hi ha, perquè encara hi ha 3 desapareguts. I correcte, que Amazon dimiteixi per tot el mal que ha fet amb aquesta gota freda i amb la mala gestió.
I que vaig a la presó, m'té igual si a Picasso o a Fontcalent, però a una de les dues.
Correcte. Doncs aquest és el meu desig i que crec que també el compartim.
Bueno, sí, i tant, no ens posem pas per poc, eh? Aquí, a l'hora de demanar...
No, i n'hi ha una cosa molt interessant, això que ha dit la Txell. El País Valencià, tot el que està passant, té un impacte brutal. I té un impacte brutal en el sentit de que queda claríssim l'element colonial del tracte d'Espanya cap a València. I queda claríssim que l'Estat no existeix. És a dir, quan 3 mesos després... als pobles, a les ciutats, continua havent tones de fang per tot arreu, tones de material tirant, no n'hi ha cap reconstrucció, no n'hi ha res. La pregunta que es fa la gent és, però on està l'Estat? No? I l'Estat no hi és, perquè l'Estat no és el nostre Estat, ni l'importem per a res. No? I això està provocant unes reaccions al País Valencià molt interessants, tant en l'àmbit teòric, posicionaments. Ricard Julià, per exemple, acaba de treure un llibret sobre això, parlant de la independència, relacionant-la amb la Dana, amb la gota freda, que és molt important. N'hi ha manifestacions massives, 3 mesos seguits de manifestacions massives, i perdoneu, però l'únic lloc on el monarca està rebut a bufetades
ha
estat a Pei Porta.
Yeah.
I no és cap anècdota, ni és cap cosa a menys tenir, ni és cap cosa que no tinga cap significació política. És molt important.
I també he vist des de Catalunya principatina, tu abans parlaves de Barcelona, no? Aquesta, l'intent desesperat, i ho vam veure amb això de la Copa Amèrica, no? Aquest intent desesperat de reintroduir l'ordre espanyol sobre Barcelona, perquè tu deies... però tu deies, els resultats de Barcelona s'assemblen molt a la resta del país, però sí que és veritat que potser en les fantasies d'alguns és més fàcil imposar un relat des de dalt a Barcelona que a la resta del país, no? Aquests intents d'això, de la Copa Amèrica, de que si ara el Tour de França, és a dir, potser per ells, en el seu imaginari, pensen, escolta'm, com que si guanyem Barcelona tenim alguna cosa molt important guanyat, i com que és una ciutat gran, és més fàcil, o ells pensen que és més fàcil imposar el reencuentro, no?, sobre Barcelona, més que sobre Berga o sobre les Terres de l'Ebre, no? Vull dir que...
Sí, perquè les grans ciutats...
Perdó.
El món mediàtic té...
La Copa Amèrica va ser, perdó, és que avui la Copa Amèrica va ser un acte a mida de la monarquia espanyola. I ho vam veure...
Total. No, que el que volia dir és que a les grans ciutats és allà on el pes dels mitjans, el pes de les xarxes, el pes de la comunicació, diguéssim, mediàtica, en tots els fronts, té molt més impacte. La gent s'informa i la gent té contacte amb el món a través dels mitjans, siguin els que siguin, els mitjans tradicionals o els mitjans de les noves tecnologies o les xarxes. Els llocs on la gent se saluda pel carrer, la gent coneix el que passa sense necessitat de connectar-se al món a través de xarxes o mitjans. Té un contacte directe amb el seu món, en el món en què viu. I les ciutats, a vegades no. A vegades la gent no té coneixement del món, del que passa, si
això,
no és a través dels mitjans.
Això està teoritzat, no?
Naturalment.
I per tant... Clar, l'ambient, el sentiment, la política és molt més manipulable a la ciutat que les zones petites, diguéssim, no? I clar, un dels reptes que tenim, i aquí també, ara, dit sigui de passada, tampoc no hauríem de ser nosaltres mateixos els que construïm el relat o els que alimentem el relat de que Barcelona està perduda.
Yeah.
Perquè no hi està.
Hi ha un relat, d'això.
No, però és que també hi ha part del catalanisme que està fent un discurs que és compatible o que d'alguna manera promou aquest sentiment de que Barcelona està perduda, però en realitat és el que deia abans. Si tu mires els resultats electorals, Barcelona no està perduda. i Barcelona segueix sent...
Han de fer pactes estrambòtics. Però...
Correcte. I per tant...
Han anat de pactar amb Valls i amb...
Escolti'm, a Barcelona hi ha molts problemes, però a Barcelona no és Brussel·les encara.
Doncs
no, que no ens ho diguin, que no ens venguin això encara.
Em sap greu perquè avui ha sigut una conversa molt interessant, tan interessant que havíem de parlar de pressupostos, que en realitat,
ah, sí,
que en realitat és molt avorrit i per tant...
Escolta'm, no crec que la setmana que ve
hi hagi pressupostos, no?
Seguirem sense pressupostos.
Doncs ens queda pendent això, parlar que a tots les institucions del país realment no hi ha pressupostos i el que significa tot plegat d'això. Ho hem deixat aquí, però... Aleix, em deixes mig segon, perquè justament aquesta setmana aquest plató on nosaltres estem ha sigut notícia arran de les declaracions que han fet tant Ana Polo com Marc Bermúdez des d'aquí denunciant els abusos que pateixen periodistes i com a periodista estan en aquest plató, crec que avui he de dir que tot el suport i que des de VilaWeb qualsevol persona que vulgui denunciar aquest tipus d'agressions que hem hagut de patir periodistes durant molts anys, allà estarem per escoltar-les i donar-los veu. Així que bona nit i moltes gràcies.